Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'escola Ferran i Clua de Vall d'Oreix estrenarà el curs renovada i amb les obres de millora del centre completades. El president accidental de l'EMF, Ramon Segura, ha confirmat a Cugat Mèdia que els treballs s'avancen a bon ritme i els alumnes podran començar les classes amb els nous equipaments. L'única millora per la qual caldrà esperar uns dies més serà la instal·lació dels tendalls de l'escola Bressol, els quals estaran llestos durant la primera quinzena de setembre.
Abans de començar l'escola ja estaven enllestides, les del Ferran Clua ja estaven enllestides. A l'escola Bressol també estem instal·lant uns tendalls, que aquests estaran enllestits, s'han endarrerit perquè hi havia uns pals, que són uns pals d'aquests importants a nivell de seguretat, i el proveïdor s'ha endarrerit una miqueta, i aquests estaran la primera quinzena de setembre.
Aquest cap de setmana fa 7 anys que Catalunya vivia una jornada negra amb els atemptats terroristes del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils. En l'atac jihadista van morir 16 persones i 150 van resultar ferides, entre les quals hi havia dues santcugatenques. Aquestes víctimes van haver de ser ingressades a la unitat de cures intensives de Mutu a Terrassa, una situació que va sacsejar Sant Cugat. La justícia va dictar sentència l'any 2021 amb una pena de 53 anys i mig de presó per Mohamed Houli i 46 anys i mig a Adri Sukabir, dos dels principals acusats. El veïnat de Torreblanca està fart de patir les conseqüències de l'oci nocturn. L'incivisme, la brutícia i el soroll omplen els parcs i carrers del voltant de la zona del mercat de Torreblanca i de Can Solà, especialment els caps de setmana. La Meritxell Costa és una veïna del centre.
El que ens trobem és que després dels divendres i dissabtes de nit, sobretot aquell parc es pot veure com a sobre les taules hi ha restes d'ampolles, cerveses que la gent consumeix durant la nit i després ho deixa.
L'Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa aquest estiu un nou servei telemàtic de tramitació guiada per sol·licitar llicències d'activitats d'obres. Aquesta nova tramitació ha permès desembussar la llista d'espera de l'atorgament de 145 llicències. A més, ha rebaixat de 461 a 70 dies els temps d'espera per a les llicències. L'any passat, Sant Cugat liderava el rànquing de municipis més lents per aconseguir llicències d'obra, més de 2 anys d'espera. Ara el temps d'espera s'ha rebaixat a 70 dies i les circumstàncies són més favorables pels propietaris o empresaris que vulguin tramitar una concessió d'obra. Això és tot per ara. Si volen consultar més informació, visitin la web de cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com estem? Salutacions d'en Jordi Caselles. Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Benvinguts al programa on ens agrada escoltar altres coses que han sonat a les zones hercianes, igual que aquí ara esteu escoltant a la Maroteca, a Ràdio Sant Cugat. Nosaltres ens hem dedicat a escoltar moltíssimes emissores dins el territori de l'àmbit català, principalment per veure què s'estava coent fa molts anys, gravar-ho, digitalitzar-ho i parlar-ne aquí amb l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més al 91.5 de la freqüència modulada i també, com sempre, a internet, mitjançant cugat.cat i el nostre podcast que està disponible a les principals plataformes de podcast, com per exemple iBooks, Spotify, iTunes, Amazon Music o també YouTube. Des de fa molt poquet també estem a YouTube, ja que el servei de Google Podcast quedarà discontinuat en breu i per tant doncs també ja l'estem migrant i podeu escoltar la majoria dels nostres programes mitjançant YouTube. Anem a parlar, com sempre, de ràdio i en aquest cas us portem una sèrie de talls del Matí de Catalunya Ràdio i del seu predecessor, el Matí de Josep Cuní.
El Matí de Josep Cuní.
Una veu, allò com a indicatiu ràpid i breu per saber on estàs, però també tenim algunes falques del Matí de Josep Cuní que sonava a inicis dels anys 80 a Catalunya Ràdio.
El Matí de Josep Cuní.
I ja que parlem del matí de Josep Cuní, anem a escoltar un petit extracte d'un dels programes mítics de la ràdio catalana i en català dels anys 80. El matí de Josep Cuní.
Hola, bon dia i bona hora. El problema argelià no ens pot deixar indiferents. La revolta fonamentalista que va organitzar manifestacions i vaga general que encara dura per cert i que va provocar repressió contundent per part del govern del partit fins ara únic, Front d'Alliberament Nacional, ha acabat amb la desconvocatòria d'eleccions prevista per finals de mes, dimissió del govern, creació d'un nou govern i decret de l'estat de setge que, segons diverses fonts, es podria mantenir durant 4 mesos. Després de les primeres eleccions lliures en aquell país, municipals del juny del 90, ara fa un any, la creixent força islàmica feia creure que podien fer-se amb el govern i la presència i presidència de l'Estat i a l'Estat. Precisament això demanaven, que en les pròximes eleccions de finals d'aquest mes també es pogués elegir president. I és que la seva aspiració a imposar la llei corànica com a constitució del país no ha fet altra cosa que créixer. Khomeini en la memòria. Recordem, per exemple, els aldarulls durant la Guerra del Golf, que van fer tema per l'estabilitat del Magreb en general. Preguntar-se com s'acabarà això ha de suposar també recordar, per exemple, que el gas que consumim nosaltres aquí arriba d'aquell país. I que per les migracions primer i els conceptes econòmics després, o potser paral·lelament, Europa en general i Espanya en particular no poden mostrar-se indiferents al problema que, tot i sent intern, no pretén altra cosa que extendre la línia Khomeini i crear un nou Iran a l'Àfrica. Les declaracions a La Vanguardia avui de Bassim Adani, 58 anys, líder i president del FIS, Front Islàmic de Salvació, no poden ser més significatives. La democràcia ens ha portat la injustícia social, diu el líder. El periodista replica i recorda que, malgrat tota la democràcia, ells van arribar a guanyar precisament les eleccions municipals gràcies a aquesta mateixa democràcia. Però Madani respon contundent: això no és cert. El Front Islàmic va guanyar les eleccions gràcies a Déu. I d'altres aspectes de l'actualitat en parlaran d'aquí uns instants Francesc de Carreras, Josep Maria Colomer i Agustí Pons. Per exemple, que Mikhail Gorbachev demani de manera absolutament contundent que Europa Occidental o els països occidentals l'ajudin si no volen veure fracassar la perestroika, i posa mig termini com a temps. Oriol Martorell dirigeix demà la Coral Sant Jordi per últim cop. Oriol Martorell avui en directe, rebent el nostre petit però sentit homenatge. El mateix dia que Marta Sánchez acapara l'atenció dels desitjosos de carn fresca amb les seves fotografies nues a l'interviu. Això ja ho va anunciar la setmana passada Maria Àngela Alcázar i fins i tot va explicar els detalls i el preu d'aquestes fotografies, la causa primera també d'aquestes fotografies. Maria Àngela Alcázar avui, com cada dijous al matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquests temes socials o d'altres. Per exemple, que el fill de Felipe González hagi anat amb els seus pares al viatge oficial al Japó. Repassarem la situació postelectoral amb Àngel Colom, secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Després de les notícies de les 10, dedicarem temps pel temps amb l'Alfred Rodríguez Picó. El dia que aquest programa presentarà una nova expedició a l'Himàlaia, ara el Daulahiri. Jordi Canyameres, alpinista i responsable de transports i comunicació d'aquesta nova expedició, avui en directe.
El matí de Josep Cuní.
Bon dia, Catalunya. Ho va dir en aquest programa ahir mateix Miquel Roca, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, parlant de la revisió del sistema del finançament dels partits de cara a les eleccions especialment.
Si jo hagués de predicar una revisió del sistema de finançament, aniria en dos línies. Primer, molta més austeritat. La podem fer perfectament. Molta, molta més austeritat. No és necessari fer la despesa que hem fet. Que consti que en aquest moment ja hi ha hagut un pas endavant, que és que la nova llei de finançació de les eleccions ha permès que això que en diuen la tramesa censal, el mailing, això ja està pagat des de l'Estat. Amb la qual vol dir que nosaltres ja hem tingut una inferior despesa en aquesta ocasió. Però, en fi, es podia avançar molt amb la línia de reduir la despesa, per exemple, en publicitat exterior, de tanques, de cartells, que tot això. Hem baixat molt, com s'ha fixat, en relació amb altres campanyes, i singularment a Barcelona ha baixat molt el nivell de presència, d'embotar els carrers. Això ha baixat molt.
Anava a dir un quart de deu, però no hagués estat del tot precís, si ho hagués dit, en el moment que s'ha acabat exactament la música, perquè, de fet, encara són 5, 4, 3, 2... Ara sí, un quart de deu exactament al matí de Catalunya Ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
I com que el nostre programa, La Maroteca de la Ràdio, és gravat, no direm l'hora, direm que són quarts d'una i ens quedem tan amples.
Sí, quarts d'una.
Però, exacte, això és genèric, no? És més o menys aquesta hora. Bé, aquí teníem aquest tall de l'any 1991, del matí de Josep Cuní a Catalunya Ràdio, amb algunes veus encara vigents, tot i que en un rol absolutament diferent, com per exemple la de Miquel Roca. Aquestes fotos d'interviu a Marta Sánchez, a través de les quals va cobrar 15 milions de pessetes, segons acabem de veure ara a internet, és a dir, que déu-n'hi-do, molt sucós. Sí, sí, bé, és això, la carn ven, com deia en Josep.
La carn ven, jo sempre ho he dit, has d'anar amb una càmera, bueno, ara tots anem amb una càmera de fotos perquè és el mòbil, no? Però has d'anar pels postos, com deia el Paco de TV3, Paco pels postos. Has d'anar pels llocs i a la White, perquè com tinguis la xiripa, que clar, que això després venen les moralitats, La xiripa d'enganxar algun famós en alguna situació que dius, ostres, i fer unes fotos, i trucar amb una revista i dir, tinc això, compte, Que ja et dic, que aquí entrem en un debat moral, també, de dir, bueno, qui ets tu per fer-li fotos a aquesta persona i trucar allà, i tot plegat. Però escolta, bé, hi ha gent que viu d'això.
Després hi ha la publicació d'àudios, diguem, captats fraudulentament, però que també poden comprometre molts, no? Això està a l'ordre del dia cada vegada més. Sí, però sí. Bé, en fi, aquí el que deies tu, hi ha la moralitat que també s'ha de tenir en compte.
Evidentment.
Bé, ja que parlàvem del matí de Josep Cuní, anem ara al que va ser el successor, que va ser Antoni Bassas. N'hem parlat abastament aquí al programa. I ara anem a parlar d'en Bassas des d'un punt de vista diferent. Perquè a nosaltres ens ha agradat molt seguir totes les entrevistes que li han fet amb ell com a personatge radiofònic de molts anys i de molta rellevància que va presentar el programa Líder a Catalunya durant molts anys, a la Ràdio Catalana. I anem a agafar alguns extractes d'una entrevista de ja fa alguns anys en la qual parlava de coses com, per exemple, la son.
Jo ho comparo allò que diuen que fumar, cada cigarreta t'escurça 20 minuts la vida. Jo no sé què escurça matina tant, però vam anar a curs de son. Alguna vegada el doctor Estivill em va dir, vosaltres patireu algun dia alguna mena de problema com a conseqüència d'aquesta privació. Sí, una privació voluntària de son que us feu. Jo era molt disciplinat, me n'anava a dormir a les 10, però clar, llevant-me a un quart de 5 dormia 6 hores i quart. Hi ha gent que amb això ja en té prou, jo no. Jo realment, quan sonava el despertador, el que tenia ganes era de continuar dormint. Al cap d'un minut, quan has passat per la dutxa, doncs ja està, la cosa ja és més fàcil. Però el primer moment és igual de dur que per tothom. Per més que t'agradi la feina que vas a fer, a ningú li agrada llevar-se tant d'hora. I per tant, si això casca, i a més casca una miqueta les relacions humanes, perquè quan arribava el cap de setmana, doncs jo no tenia ganes de sortir o d'anar al cine perquè m'adormia, o d'anar a sopar amb els amics perquè a les 11 ja no hi veia cap gràcia.
Tu vivies a l'inrevés, pràcticament, no?
No pràcticament, però
a les 10 al sobre...
A les 10 al sobre vol dir que quan el Barça jugava a les 10 jo no veia el partit.
Clar.
I quan jugava partits de Champions jo m'havia arribat a dormir davant de la tele veient el Barça. És clar, és com bastant increïble, no? Perquè el producte m'agrada, diguéssim, i perquè normalment doncs, els partits són emocionants. I malgrat tot, jo em sentia bastant derrotat. Jo el record que en tinc és d'una certa irritabilitat general, una certa boira constant, una dificultat per atrapar les idees, que era creixent, és a dir, el setembre estaves millor que el desembre, i el desembre molt millor que el març, i el juny ja, bueno, o sigui, comptaves gairebé les hores per acabar. Realment és molt dur. Ningú ens obliga, és la nostra passió, vaig ser molt feliç, no és el més important que recordo, però ja que m'ho has preguntat, sí, no poder dormir és duríssim.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Antoni Bassas, entrevistat per Santi Carreras al Dies de Ràdio, aquest programa que acostumem a tenir en èpoques estiuenques i que podeu recuperar al podcast de Catalunya Ràdio. La son, és que és un mantra, és molt important poder dormir, poder descansar, però és clar, si ets de les persones que més ha de matinar de Catalunya, és que sí, t'has de regir per aquest horari i has de canviar la teva vida, pràcticament.
Totalment, perquè el matí de Catalunya Ràdio amb el Bassas començava a les 8, però després va anar ampliant el seu horari. I no per davant, sinó pel principi. No es va allargar de les 12 en endavant, sinó que va començar abans. Va arribar començant a les 6, no? Si l'hora més d'hora ja van ser les 6 o es va quedar a les 7?
Jo crec que ell es va quedar a les 7 i a les 6 va ser ja posteriorment, diria, eh? Però vaja, tot i això, és això, necessites com a mínim un parell d'hores o dues i mitja per fer tot el procés de desperto, em dutxo, m'afeito, me'n vaig, etcètera. Vull dir que arribo allà i ja tinc l'equip treballant. Compte, perquè és que hi ha gent que ja està des de la matinada més plena treballant.
Sí, sí, et despertes i t'estàs dutxant amb la ràdio posada, estàs escoltant què ha passat, perquè clar, imagina que ha passat alguna cosa a les 2 de la matinada i que has entrat al programa amb això ja, perquè és notícia d'última hora, no? Bé, apassionant, no ho negarem, eh?
Bé, tenim alguns talls més del record d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Ara, una reflexió sobre què és la ràdio al matí, perquè aquí hem parlat moltes vegades de com és la ràdio a la nit, per exemple, que és molt diferent. Doncs ara parlem de la ràdio al matí.
La ràdio del matí, jo més aviat m'imaginava que jo era el que em llevava i parava la taula, perquè quan tothom es llevés, la trobés parada. I això, jo ho veia...
És un plaer.
Això és un privilegi. Això és un privilegi. És també una condemna. Quan jo venia cap aquí, cap a la ràdio del matí, amb taxi, que em venia a buscar a casa i travessava la Diagonal, m'adonava que era un privilegi perquè era jo l'encarregat de parar taula. És a dir, tothom estava dormint i això, doncs, a mi em donava una posició singular, central, però per una altra banda era una condemna, justament per això, perquè tothom estava dormint i l'únic que llepava era jo, com si diguéssim. No? I aleshores el que sí he vist clarament, Santi, és que tu, quan parles a la ràdio, és a dir, la gent que escolta la ràdio notem que ens estan parlant a nosaltres. Ja sabem que parlen per tothom, però caram, la ràdio té alguna cosa que fa que sembli que només te l'estiguin fent per tu. I això ho tinc present.
Això és el que té la ràdio, com dèiem sempre, un missatge molt directe que entra molt endins, que no hi ha ingerències externes en principi massa importants com perquè escoltis atentament aquella veu que escoltes cada dia, que t'explica coses interessants, que l'has escollit tu, perquè al final ets tu qui escull escoltar allò, no? I després això, la ràdio al matí, si t'hi fixes, diu exactament el mateix, això ens va dir a l'entrevista que li van fer, a Jordi Basté, que tu ets el primer i que, per tant, tothom t'està esperant i ets el que té tots els ingredients per primera vegada en tot el dia per començar a desgranar l'actualitat, no?
És com un gran privilegi, no? Vas cap a la ràdio, doncs, m'estan esperant a que jo parli i a que jo comenci, no? És una manera d'arrencar el dia, és quasi com un ritual, no? Necessito llevar-me i em llevo amb aquesta veu, no? Amb aquesta persona que em fa companyia, no? Que al final tu els acabes per tu, els acabes com interioritzant com un mes de la família a vegades, no? Clar, ells estan en un estudi parlant i saben que hi ha moltíssima gent que els escolta, no? Però això ho explicava un dia crec que ho deia el Duia Albasses, no? Que deia, és que jo pels matins em dutxo amb tu, no? Bé, em dutxo amb tu, vull dir que t'escolto mentre em dutxo, però clar, és aquesta, no? Que per tu ell és com una persona més a la teva família, no? I ell, doncs, òbviament, és un locutor que parla per moltíssima gent, no? Però es crea aquest vincle, i fins i tot com una espècie anava a dir de, no de Déu, però de dir, no, és que ho ha dit el Bassas, eh? Això tots ho dèiem, igual el Basté ara. No, no, bueno, és que el Basté ho han dit el Basté, eh? Com escolta, és que si ho deia, això va en sèrio.
Sí, sí, això és donar credibilitat a una font d'informació fiable. Correcte. Seguim amb més històries del matí de Catalunya Ràdio, o en aquest cas de l'origen d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio, que va ser la transmissió d'en Puyal.
Sí, això va passar al cap d'aquests 6 mesos, perquè durant aquells 6 mesos, de dilluns a divendres, feia el matí de Catalunya Ràdio, i els caps de setmana continuava fent el que havia fet durant 14 anys anteriors, que era el futbol amb el Puyal.
És el moment de dir-los adéu, perquè en aquesta final del Gamper un servidor diu adéu també a les transmissions de futbol a Catalunya Ràdio. És un adéu motivat, entre altres raons, per la responsabilitat que es deriva d'haver rebut l'encàrrec de ser al capdavant, ara de manera definitiva, del matí de Catalunya Ràdio, on ens tornarem a trobar a partir del dilluns 4 de setembre. Plego, per tant, molt il·lusionat pel futur, però també enormement melanconiós per tot el que haurà quedat enrere quan tornem la connexió d'aquí uns moments. No fa gaire vaig comentar que el futbol ha estat per mi molt més que una impagable font d'experiència professional, però damunt d'això ha estat una escola de vida d'aprendre a anar pel món. M'han ensenyat en Puyal, a qui vull reconèixer ara un cop més com a amic i com a mestre, m'han ensenyat els companys de la ràdio i de fora, i vostès els oients amb els seus comandos.
La Maroteca de la Ràdio.
Fixa't, d'una banda, l'emoció de la manera com està explicant aquesta... com està fent aquesta última transmissió l'Antoni Bassas, però també, imagina't, està fent el matí de Catalunya Ràdio des de mitja temporada perquè el senyor Cuní decideix marxar perquè se'n va muntar com ràdio i a fer un programa matinal allà, que havia de ser la competència de... i tot i que s'hi va costar en alguns moments, no ho va arribar a aconseguir, del seu propi programa, nascut a Catalunya Ràdio, amb l'Antoni Bassas en aquest cas, però després de fer la transmissió el cap de setmana, apa, cap a fer el matí de Catalunya Ràdio. Tela marinera, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, fins que va dir prou, vaig a centrar en el matí de Catalunya Ràdio. Però clar, és que el Bassas també la seva passió és el futbol. O sigui, al final és allò de que quan el que estàs fent t'apassiona, és que ja t'és igual, però clar, òbviament requereix un gran sacrifici.
Bé, anem ara amb alguns col·laboradors de luxe del matí de Catalunya Ràdio, a l'època d'Antoni Bassas, dels quals podem parlar llargament, però anem a fer un petit esment amb les pròpies paraules de l'Antoni Bassas. Començant per Fabià Estapé.
Jo sabia que ens ho passaríem molt bé, que connectaríem el nostre sentit de l'humor, però no ens coneixíem de res i ens havíem de conèixer. Clar, el primer dia, es va anunciar que jo faria el matí el mes de desembre del 94. I un dia, a la vora de Nadal, el vaig venir a trobar al programa del Cuní per dir-li jo sóc el que a partir de la setmana que ve farà el programa. I em diu, hòstia, tu ets en Bassas? Collons, que això comença la setmana que ve,
no,
i a mi no ningú m'ha dit res, però tu em vols o no em vols, què passa, tio? No sé què. I em donava cops de puny al braç, i aleshores li dic, sí, sí, sí que conto amb vostè, i diu, ah, vale, i se'n va, ja està. Bueno, era així, naturalment, i moltes altres coses, no? I ens ho varen passar molt bé. Li vaig canviar l'espai, no? Perquè això es deu a l'olfacte del Cuní de portar algú com l'Estapé a parlar d'economia. Però sí que jo li vaig canviar l'etiqueta i em vam dir lliçons d'economia recreativa.
Obrim la nostra carpeta i comencem a prendre punts de les lliçons d'economia recreativa amb el professor Fabi Estapé. Professor, bon dia, benvingut.
Ah, bon dia, mestre, director, príncep de la comunicació.
Que haguem de parlar del seu llibre no vol dir que m'hagi de començar en segona i aquesta hora.
Em deia Conducator, sí. Que era el títol que tenia Ceaușescu, el dictador d'aquell romanès, el Conducator del programa. I llavors era quan s'enfadava, era tremendo. Del Fabi Estapé...
Però brillant, molt brillant.
No, era un tipus d'una intel·ligència extraordinària. A vegades la gent tan sumament intel·ligent va per la vida pagant multes d'excés de velocitat, eh? I ell patia una mica perquè sabia que el seu era un excés. El que passa és que era d'una... Bueno, o sigui, te'n explicaré... O sigui, d'ell se n'en podien explicar moltes, eh? Però ell era rector de la universitat el dia que es mor Franco. I aleshores agafa el telèfon i truca al ministre d'Educació d'aquell dia. Li diu, ministro, ¿y ahora qué hacemos? Diu... Ahora, 8 dies de luto. Diu, esto ya lo sé. Diu, a partir del dia 9, quiero decir. O sigui, ell anava sempre per davant, no? Com dient, embolics, va, què hem de fer, no? Com dient, tio, ens enfrontem aquí amb la universitat, que en aquell moment estava bastant sacsejada per protestes estudiantils, amb la mort de Franco. Bueno, què hem de fer, no? En fi, era una persona que tenia molts contactes... Bueno, un dia em diu, me'n vaig a veure el Luis Ángel Rojo a Madrid, era el governador del Banc d'Espanya. En aquella època, encara no hi havia l'euro, el governador del Banc d'Espanya és el que decidia els tipus d'interès, el que decidia la paritat de la pesseta d'or... Bueno, o sigui, era una persona que, si ell parlava, podia fer moure les borses, no? I li dic, ah, doncs demana-li una entrevista de part meva. Ja la diré. Vaig pensar, segur ja que ja està. I em truquem, diu, diu el Rojo que a quina hora vol, a quina hora el trucaràs. Dic, no pot ser.
Déu-n'hi-do, eh? És que només en aquests minuts de ràdio hi ha una quantitat d'històries i de representació d'aquest personatge d'en Fabià Estapé brutal.
Jo l'escoltava. Classes d'economia recreativa. Era el predecessor del Sala Martín, no? Del que podríem dir ara el Xavier Sala Martín, una mica, no? Tot i que havíem salvat les diferències en quant a estils, no?
Bé, una personalitat però, histriònica i una manera de parlar sí, molt particular i que també, diguem, potser el Sala Martín hi pots dialogar, amb l'Estapé era més complicat,
sí,
eh?
Sí. Però l'escoltava. De fet, jo vaig escoltar el matí de Catalunya Ràdio molts anys, ja ho saps, i vaig fer meu, doncs, això, el professor Estapé, les tertúlies dels dimarts, que sempre, tota la vida la recordaré, eren els tres tenors. Pere Portavella, a veure si...
Ho diré, Josep Sanuí.
Josep Sanuí, no, anava a dir, Pere Portavella, Josep Sanuí i Lluís Foix. Els tres tenors.
Una reflexió et volia fer. Pot ser que ara no hi hagi tertulians de tanta qualitat i col·laboradors excepcionals en un programa de ràdio com aquest? O m'ho sembla a mi?
Podria ser. Podríem repassar tots els que té en Basté pel matí, que no són criticables, simplement. Tu parles d'excepcionalitat.
Exacte, no? És a dir, que si estàs escoltant algú que no sigui el típic intervinent en una tertúlia, el tertulià de guàrdia, diguem-ne, sí, sinó que realment tingui coses importants a dir.
Jo em quedo sempre meravellat escoltant ara, en l'actualitat, a Ernesto E. Kaiser. O sigui, el trobo bestial. Que fa de tertulià? Bé, no ben bé, no ben bé, però parlen. El seu domini de tot. En fi, un autèntic luxe. De tot sempre lligat amb temes de política i de judicis i de trames i tot això. Però és una passa, i a més, clar, el gran domini lingüístic ja innat, no?, com a bon argentí que és, i aleshores amb aquest domini de la lèxica bestial, no?
Clar, però me n'has dit un, no sé. Però ets capaç de dir-ne algú
sí,
més així ràpid?
No, clar, és que m'ha vingut aquest. Clar, tertulià en aquests nivells...
Bé, perdó, és que ell, a més, no és tertulià, almenys en aquest programa. És un col·laborador que fa una secció.
És un col·laborador, sí, ho comentava, que no és ben bé un tertulià com a tal. És que no, se'n barregen col·laboradors amb tertulians. Clar, no puc parlar de gent amb la que m'ho passo bé. Per exemple, m'ho passo molt bé amb escoltant el Clapés quan ve el Sergi Pàmies. Clar, és un col·laborador, sí, però m'ho passo molt bé. Però, clar, no és ben bé el que estem parlant tu i jo, no? De tertulià, allò, en el nivell dels tres tenors que hi havia a Catalunya Ràdio.
Doncs, exacte, per aquí venia, no, perquè hem començat parlant d'un col·laborador de luxe, l'Estapé, sí, però sí, hem anat derivant cap a la tertúlia, no?
Sí, correcte.
Bé, ho deixem aquí sobre la taula.
Deixem aquí.
Va, i un parell de talls més del matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas, amb un altre col·laborador molt recordat, com és en Manolo, l'home de Madrid.
Oiga.
Diga.
¿Es Radio Catalunya?
Sí, de moment sí.
¿Has sacado otro libro, el Antoni, o qué?
Manolo.
¿Un homenaje, o qué?
Manolo.
¿Qué pasa, Antoni?
Home, escolta.
Que ja són 13.
Sí, mira, és que realment... Sort, en el fons, sort que no estic fent el matí de Catalunya Ràdio, perquè haver-te de patir, perquè, clar, tu, amb tu vam guanyar la sèptima, i allà ho vam deixar, em sembla, però, clar, haver-te de suportar amb la novena, la dècima, o ja no sé quan... I ara, ja, com li dius en aquesta?
Bueno, el que passa és que hi ha unes paraules malsonantes que no me gustaría reproducir por un canal de comunicació, de canal de Isabel Segunda, sí, que es que, bueno, si tú agarras una cosa, pues crece, ¿no? Pues mira... Ahí está el 13.
Ja, vale, ja entenc, sí.
Ja te lo he contado.
Sí, en fi.
Que estem un poco tristes con lo de Zidane Cristiano
I amb lo de Cifuentes, vaig pensar molt en tu.
Lo de la crema?
Lo de la crema, sí.
Sí, bueno, la verdad es que no sé la gente por qué se hincha pa tanto, ¿no? O sea, el otro día me vino aquí un señor con un billete de 500 euros, ¿no? Digo, pero o sea, no era un señor de corbata ni nada, ¿no?
Sí.
O sea, que era un obrero de la construcción, que dijo, coño, se toma un cortado y me saca un billete de 500, pero digo, ¿esto qué es? Yeah. Pero así está el país, ¿sabes? O sea,
Però el Sánchez això potser ho arreglarà, home.
Hombre, yo creo que hay mucha esperanza puesta en el progreso, ¿no?
El Manolo era el típic tio que estava amb el que manava.
Sí.
Que manava Rajoy, que mana el Sánchez.
No, també es diu, mana Bassas.
Bassas, sí, no. Ara, això sí, madridista. Ara, que consti que us vam guanyar el Bernabéu 0-3 i hem guanyat la Lliga i la Copa.
Sí, però bueno, de la misma manera que antes había tres jueves ahí en el año que luce más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, sí. Pues también pasa lo mismo con la Champions, la Liga y la Copa, ¿no? Yeah. O sea que la repercusión mundial, vosotros sois gente que esto lo sabéis llamamos, más de deportes que el ministro de Cultura, por cierto.
Sí. Ara, Sergio Ramos bastant brut, eh? Va lesionar el davanter centre, va lesionar el porter.
No, una cosa, esa es la raza típica, o sea, es la herencia de Juanito, que se ha encarnado...
El espíritu de Juanito, no me faltava
el
això.
El espíritu de Juanito está ahí metido, ¿no?
Ya.
Sí. El coraje, el arrojo, lo que...
¿Encara estàs al vomitorio 35 o no?
Ahí estamos fijos.
Fijo, ¿eh?
Estamos fijos, no, o sea, el ascensor social que podríamos decir de Santiago Bernabéu sí. Está atascado.
Yeah. ¿Y Florentino cómo es porta amb vosaltres?
Bueno, o sea, tampoco no hay para echar cohetes, ¿no? O sea, yeah. Esto es lo que la queja que tenemos que vamos a hacer aquí ahora yo le he pedido que haya un empoderamiento, ¿no? Hay que empoderar a todo el personal del vomitorio, ¿no? Pero parece que no.
¿Qué faré, un decálogo de tres puntos o cómo?
Eso, decálogo de primer punto, subir para arriba. Segundo, la catorceava.
No, tú no fotis, No.
No, el año que viene vamos a todas, ¿eh? El año que viene vamos a todas, la Copa, la Liga y la Champions, esta vez sí, ya, el triplete.
Manolo, eso se acaba.
¿Lo qué?
El programa.
No es digo lo que, es digo lo cualo.
Bueno. Lo cual, perdón. Sí, claro. Estoy ya con tanto de los catalanes para arriba, para abajo, macho, que ya no sé ni cómo hablo. Tanto yeah. Hablar aquí con Radio Catalán. Al mismo yo estoy hablando en catalán, ¿no? O sea, que,
sí.
Que es algo que parece no. O sea, la riqueza pluricultural que tenemos.
Tens una bona fonètica.
Sí. Com m'agrada. Molt bé, Manolo.
Un abrazo muy fuerte.
Estic molt content de sentir-te. Una abraçada a tu i a tots els del Vomitorio 35.
Y nosotros, yo a todos los que estamos aquí, a todos los, al pueblo catalán y a todos los radioescuchas y radioyentes.
De Radio Catalunya. Yeah, que porta no sé quants anys i encara no ha pres a dir Catalunya Ràdio. Sempre Ràdio Catalunya, no? Però bueno,
pues no sé, què és lo importante, la ràdio, no? Pues pa'lante,
venga.
Un abrazo.
La Maroteca de la Ràdio.
En Xavier Grasset amb el seu paper de Manolo, l'home a Madrid, que era aquest barman, sí. No?, que estava cada dia tancant el matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas.
Genial, jo reia moltíssim. A més, tot, és el nostre home a Madrid que s'està coent allà, Ràdio Catalunya, Antoni. I quan deia 30 segons, que això també ho deia, no? Deia 30 segons, que ja estava, bueno, 30 segons per pitos, perquè era final de programa.
Fixa't tu que aquest és un personatge temporal, que ara estàvem fent aquí tertúlia breu sobre temes d'actualitat de fa un parell d'anys que va sortir aquest Dies de Ràdio en Antena, que es podria fer un podcast actualment sense cap problema entre el Bassas i el Manolo.
Sí, tant. És que hi ha coses que no passen. Sí, que són atemporals. És que hi ha coses que es perpetuen a la vida. I això, i si algú un dia vol fer la prova, i ara no té res amb el que estem parlant de ràdio, que es posi alguns monòlegs al Capri i veurà que dius, això no ha canviat.
Hi ha temes que no passen de moda, efectivament.
Sí.
Molt bé, acabem amb un últim tall del matí de Catalunya Ràdio, parlant-ne, vaja, d'aquest programa, l'Antoni Bassas. Un moment d'aquells de directe que són únics i irrepetibles i que són molt, molt potents i on tothom està enganxat a la ràdio i comproves que la ràdio és un servei públic de gran qualitat, de gran abast i únic. Parlem d'una explosió de gas que va cobrir en directe al matí de Catalunya Ràdio.
Laura Durant, bon dia.
Hola, bon dia, Antoni.
On ets ara?
Soc dins del nou hotel encara amb tots els veïns afectats per aquesta explosió de gas d'aquí de Cornellà. Ara mateix estic amb la Mercè, que és una de les veïnes del número 36, concretament del primera. Ella ens explicava que ara d'aquí una estona els hi diran a on han d'anar, què és el que han de fer. Segons ens han explicat des de l'Ajuntament, amb tota probabilitat es quedaran aquí a dormir aquesta nit, tot i que ella ens explicava que encara no tenia la confirmació. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Malament. Em poso en el micro per tu, Antoni, perquè cada dia t'escolto, perquè no tinc ganes de fer res.
Hola, Mercè.
Hola, bon dia.
Una abraçada i un petó molt gran, eh?
Gràcies.
Ja m'imagino que deu ser un molt mal moment. Si tens ganes, parlem, eh? Però, clar, ens interessa una miqueta saber què us han dit, però sobretot com heu deixat la casa. Quan heu marxat, l'heu deixat pensant que podríeu tornar avui, suposo.
Sí, no.
No? Estava molt malmesa o què?
tinc tots els teixos arrencats. I les parets. I m'ha caigut totes les bombilles i tots els armaris. I m'han dit que hi ha una rentadora, que no sé sabem si és la meva o la del costat, al mig de del carrer. S'ha arrencat tots els marcs de l'alumini de la terrassa i s'han anat a parar a la zona comunitària que tenim. Vull dir, no ha quedat res. És com si hagués passat una guerra.
És la ràdio, eh?
Sí, això són moltes coses alhora. Això és... A la ràdio del matí ens l'estimem molt, moltíssim, perquè la trobem útil, perquè aquella hora del dia que no deixaries entrar ningú a casa, deixes entrar la ràdio, perquè aquella veu que et parla t'ordena l'actualitat, et fa servei, i acabes agafant una confiança. Allò que et deia abans, sembla que et parli a tu, no? Bueno, a aquesta senyora li passava això. Ella era oient del matí de Catalunya Ràdio, i aquell dia ho perd tot. I crida, perquè això, esclar, no s'explica aquí. Ella crida a la Laura Duran, que és la redactora del programa que va cap allà amb la mòbil, veu tot de periodistes i la veu amb la carxofa, el micròfon amb l'escuma de color groc de Catalunya Ràdio i li diu, vine, la fa venir. Li
vull
diu, tu ets a l'Albaces? Diu, sí, vull parlar amb ell. I llavors ho diu, com que t'escolto cada dia... Vull dir, i al final va dir, diu, i t'ho he explicat perquè ja no et podré escoltar més perquè ho he perdut tot. A la tarda li vam anar a portar una ràdio i el més bonic és que ara per Sant Jordi firmant llibres a la Rambla Catalunya va venir i li vaig dedicar el llibre. Però això demostra... Bueno, és una entrevista molt curiosa, perquè dura 7 minuts aproximadament, i jo no vaig haver de fer gaires preguntes. De fet, no vaig voler preguntar gaire. Que expliqués el que volgués...
És ja, que el testimoni en si és contundent.
Bueno, és que hi ha un moment que explica que estava al llit, sent una explosió, i continua dormint pensant que és un somni. I al cap de 3 segons diu, no és un somni, és veritat. I es troba a tot el sostre sobre el llit... La porta del rebedor pel mig del passadís, comença a cridar el nom del seu marit, que apareix entre el fum de la cuina. Es pensa que els nens hauran mort, però aleshores recorda que aquella nit se'n van anar a dormir a casa els avis.
Déu-n'hi-do, eh? O sigui, independentment del moment, que és extraordinari, òbviament, veure aquesta proximitat de la ràdio en moments tan extrems com aquest realment posa la pell de gallina.
Era el 26 de gener del 2007, a les 6 i mitja al matí, que hi havia aquesta explosió en aquest edifici de Cornellà Llobregat, on, desgraciadament, a part de 17 ferits, també hi va morir una nena. Però, clar, per Bassas això té que ser molt emotiu, no? Dir, és Catalunya Ràdio, és el Bassas? Vale, vull parlar amb ell.
Qualsevol altre diu, a mi deixeu-me estar, jo no puc dir res en aquests moments perquè estic enfonsada, no? O sigui, dir
totalment.
Que... Déu-n'hi-do. En fi, reflexions sobre la ràdio que fem, com sempre, aquí, a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Doncs tornem de la pausa després d'aquest monogràfic Antoni Bassas, que, com sempre, ens entusiasma amb la seva experiència al davant del micròfon més escoltat a Catalunya durant molts anys, al matí de Catalunya Ràdio. I ara anem a un micròfon que potser no és tan escoltat, però que al cap i la fi és el nostre, és el de Ràdio Sant Cugat, i anem a escoltar uns separadors d'un programa del qual ja hem parlat en diverses ocasions aquí a l'hemeroteca, un programa que jo feia a finals dels anys 90, que es deia Cau de Llops.
Has caigut a un bon lloc, al Cau de Llops. Entra al Cau de Llops i descobreix la música.
Va, Jordi, un adjectiu per la veu de l'Àlex Blázquez.
Sensual. És la nostra Sílvia Tarragona masculina.
Exacte. Doncs l'hem escoltat en dues falques diferenciades 6 anys en el temps. La primera era de la primera temporada del Cau de Llops, que va tenir lloc entre els anys 97 i 98, i l'altra era de l'any 2004, la segona etapa del Cau de Llops, temporada 2004-2005, que va ser la darrera en la qual es va emetre aquest programa. A la primera temporada, als anys 90, es feia en directe a la nit, i a la següent, aquesta del 2004-2005, doncs es va fer en diferit. S'enregistrava perquè jo ja llavors no treballava a la ràdio i, per tant, no tenia altra manera que buscar un moment del meu temps laboral per deixar-ho tot, anar a la ràdio, enregistrar el programa, i al cap d'uns dies s'emetia. Doncs, ja que estem parlant de la ràdio que vaig fer jo, proposo ara escoltar un dels talls que vam preparar pel Cau de Lletres a Matadepera Ràdio la temporada 2022-2023, en el qual parlava de com feia ràdio als meus inicis, i era concretament una entrada que feia al meu diari personal el dia 6 de novembre de 1995. Una manera, doncs, interessant de veure com explicava jo la manera de fer ràdio aquells anys.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal, 6 de novembre del 1995. A finals de setembre vaig començar el curs a l'Institut Politècnic de Sant Ignasi, a Sarrià. Faig classes de 8:45 del matí a 14:00. Després faig el magazín La Peixera a Ràdio Rubí cada tarda de 4-5.
Ràdio Rubí, 96.0 FM, la teva ràdio. Ara comença La Peixera, el teu magazín de tarda presentat i dirigit per Joan Vilalta i Esteve Llop.
Hola, molt bona tarda, com estem? Són 7 els minuts que passen de les 4 de la tarda i encetem una nova edició de La Peixera d'hivern aquí a Ràdio Rubí, al 96.0 de la freqüència modulada. Et saluda com cada dimarts a aquesta hora l'Esteve Llop amb molt de gust. T'acompanyaré fins a les 5 de la tarda punxant-te la millor música que tenim aquí a Ràdio Rubí. Informar-te, com sempre, amb la informació musical i cultural i també amb el concurs de La Peixera. Des d'ahir ja sabeu que podeu tornar a trucar al 588 1154, 588 1154.
Després, de 5 a 8 del vespre, faig reportatges que giren entorn de la ciutat de Rubí.
Aquest diumenge 19 de novembre se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, un altre cop anem a votar. Podem pensar que el temps passa molt de pressa i aquesta és una gran veritat. Però també ho és que cada 2x3 veiem els líders polítics fent bona cara a les càmeres de televisió per intentar esgarrapar el nombre màxim de vots per al seu partit.
I també els dimarts, a Matadepera Ràdio, faig el magazín de nit de 9 a 10 de la nit.
Des d'ara i fins les 10, magazín de nit. A Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
I com no, salutacions de qui t'acompanyarà fins al punt horari de les 10 del vespre, Joan Vilalta, la locució, i els controls de so i també la locució, la veu que sentireu a continuació, Esteve Llop.
Caram, la veu.
Ai, la veu.
Bona nit.
Bona nit.
No, estem una mica millor, que la setmana passada.
Sí, perquè la setmana passada estaves totalment lesionat, Bueno, del tot no, però... lesionadeta estava.
Déu-n'hi-do.
Com els jugadors del Barça, però cap problema.
Tot el que faig a Ràdio Rubí em compta com a pràctiques del mòdul de mitjans audiovisuals, necessàries per aconseguir el títol. Estic molt content gràcies a l'assignatura. És fantàstic. I gràcies a aquesta assignatura vaig conèixer la Montse Soler, una noia de 18 anys que viu a Matadepera. Tan sols fa un mes escàs que la conec i li he dipositat tota la meva confiança, i crec que ella també ho ha fet amb mi. Tinc la impressió d'haver fet una bona amiga. Cada dia viatgem junts al tren, ens veiem a l'hora del pati, i si tot va bé, podria fer una col·laboració al magazín de nit, el programa que faig amb el Joan Vilalta a Matadepera Ràdio.
Bé, avui un programa així una mica especial, perquè no tenim la informació que sempre...
No, perquè tenim una companya aquí.
Sí.
Hola, companya.
Sí, companya, digues hola.
Com et dius?
Hola, bona nit.
Com et dius?
Montse Soler.
Montse Soler, i et dones a conèixer a tot el poble de Matadepera i Vallès Occidental?
Sí, sí, a tothom faci falta.
Perquè potser busques nòvio?
No, no, què va, què va.
I tu, Montse, ara donem-li l'oportunitat de parlar, ja que explica'ns què és de la teva vida.
Ah, doncs bé, passava per aquí, dic, anem a saludar a l'Esteve i al Joan.
I de passo ja saludem a
tothom, a tothom.
Sí. I no ens pots informar de res, cap informació?
Vinga, informa'ns d'alguna.
Informació, doncs sí. El diumenge que van haver aquí els tastets aquí a Matadepera, a la tarda a la carpa que van situar al Massot,
sí.
Perquè degut al pavelló de Matadepera doncs no es va poder realitzar allà, i va haver-hi molt èxit, vull dir, molta gent, com cada any s'esperava, I molt bé, molt bé. Uns menjars boníssims, després cadascú va poder allà tastar de tot.
Mira que bé.
I sempre hi ha el típic gurrón que veus que es busca de tot.
Es va ficar les botes.
Però bé, molt bé, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Montse.
De res.
Per haver-nos informat.
Molt bé, bona
nit.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem aquests diferents talls radiofònics, els quals jo crec que la majoria ja els havíem escoltat aquí a la Maroteca, però els hem punxat tal i com van sonar a l'antena de Matadepera Ràdio en aquesta temporada, com us dèiem, 2022-23, que va sonar aquest cau de lletres, on fèiem moltes coses, però en especial doncs, parlar de coses de fa molts anys i recuperar textos que jo escrivia al meu diari personal, en els quals, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, doncs també parlava de la ràdio. I és un moment del temps que, ara ho estan comentant fora de micròfon, en 4 minuts condensem el que jo escrivia junt amb una selecció dels programes que jo deia que feia llavors, i déu-n'hi-do, perquè estem parlant de dies, el dimarts en concret, que jo feia la meva jornada a Ràdio Rubí, que començava a les 4 de la tarda, acabava cap a les 8, i a les 9 estava a Matadepera, doncs fent aquest magazín de nit de 9 a 10. I entre mig doncs, encara feia també reportatges pels serveis informatius, això no era els dimarts, era altres dies, a Ràdio Rubí. És a dir, que déu-n'hi-do, era un moment molt complex gestionar el temps i els viatges amb el cotxe o amb la moto o amunt i avall, però al final ho feia tot. I la veritat és que m'ho vaig passar molt i molt bé, però això és perquè quedi palès que no és tan fàcil de vegades treballar del que vols. Perquè en aquest cas, perquè jo mínimament pogués tenir una retribució que em permetés mínimament viure, havia de fer tot això. I estava de vegades més de 8 hores treballant, però és el que hi havia. I content que estava, perquè estava aprenent i feia el que més m'agrada, que és fer ràdio. I encara ho mantinc avui. Per mi, una de les coses que més em motiva és seguir estant en un micròfon i explicar coses i fer muntatges d'àudio i presentar música i escriure guions i locutar-los, i tot això és mitja vida, pràcticament, no? Tu, llavors, encara no em coneixies, em vas conèixer 2 anys després, el que hem escoltat era una referència del novembre del 95, és a dir, just quan hi havia aquest moment d'explosió, que estaven dues emissores, encara faltava Sant Cugat, i vaig estar aquell estiu del 95, i no hi vaig tornar fins a l'any 97, si no recordo malament, però vaja, que ja estaven dues emissores fent moltíssimes coses. I després vas aparèixer tu, que també doncs, vas veure una mica l'esperit no, del que hi havia dins dels estudis de ràdio d'aquella època. Com ho recordes,
sí,
tu?
Sí, doncs mira, com ho recordo? És cert que jo també havia despertat dins meu aquest interès per la ràdio. Jo havia anat d'espectador en més d'una ocasió en l'estudi 1 de Catalunya Ràdio a través del vidre, com alguna vegada he explicat, no? Veient la nit dels ignorants, ja era un contacte pròxim, tot i que si fos a través d'un vidre. Jo de petit ja havia imitat que feia ràdio, i quan et vaig conèixer tu, bé, et vaig conèixer, però perquè jo em vaig apropar en l'estat que tenia Ràdio Rubí, o sigui, hi havia un interès previ en voler saber més de la ràdio, i al veure això de Ràdio Rubí vaig dir, anem a preguntar. I allà estaves tu, com a punt d'informació de Ràdio Rubí, i allà és el nostre primer intercanvi de paraules es produeix en un carrer que jo he passat ara recentment del polígon industrial Can Rosés de Rubí, on hi havia la Fira Rubí Fira i on Ràdio Rubí tenia un estant. I allà van ser les primeres paraules que ens van intercanviar i posteriorment d'aquesta conversa que inicialment vam tenir allà, jo em vaig presentar un dia als estudis de Ràdio Rubí, on tu també hi eres, que només creuar la porta ja et vaig reconèixer a través dels vidres a les portes a l'estudi, i recordo doncs, baixar i allà doncs, vam seguir la conversa i ja han passat, doncs, 20 i pico, 20 escaig.
20, espera, deixa'm calcular, 26 anys, no? Si no
26?
Sí, 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 clar, és que passa això volant, sí, sí.
Doncs sí, doncs 26 anys va ser com una immersió meva, no?, a anar a la ràdio, perquè a partir d'aquell moment jo ja anava seguint. Estaves a Ràdio Rubí, et seguia, anaves a Matadepera Ràdio, et seguia, anaves a Ràdio Sant Cugat, et seguia, vas anar a Cadena Ser, et seguia, com un oient amatent a tot el que feies, fins que, per fi diem, hem de fer un programa junts, i això va passar a l'any 2001.
Exacte. Que, de fet, no va ser tota una temporada sencera, perquè vam fer una proposta de programa una mica tard, estava ja la grella plena, i ens vam haver d'esperar, això ho he sabut llegint el meu diari personal d'aquella època, ens vam haver d'esperar el mes d'abril. I el mes d'abril del 2001 va ser quan van començar. Volien començar el setembre del 2000, però no va ser possible fins l'abril del 2001. Vam acabar aquella temporada i en vam fer una altra més. I aquí ens vam quedar. I ja no va ser fins al... Bueno, fins al 2020, fins que vam estar confinats. Exacte. Que no hem tornat a fer ràdio junts, sí, sí.
Correcte. I ara, doncs, portem una bona ratxa, no?, d'anar fent, i, perquè, a més, doncs, tenim muntat uns estudis que ara, en la distància, ens permet fer ràdio sempre que no vulguem, sinó que puguem, però ja és molt, així que a la mínima que puguem tenir una oportunitat de trobar-nos, podem fer ràdio. Això ens dona una llibertat enorme, simplement és qüestió de trobar el temps per fer-ho, que sempre és la gran dificultat, però si tu estàs a casa i jo estic a casa i diem, anem a fer ràdio, en 5 minuts estem fent ràdio.
I el que s'acaba ja és el temps d'aquest programa d'avui, que hem tingut el plaer, com sempre, de conduir Jordi Caselles i un servidor, Esteve Llop. Recordem les nostres vies de contacte, Jordi, abans de marxar, per si hi ha algun oient que tingui alguna gravació que ens pugui facilitar, alguna gravació de ràdio antiga.
Al d'email, hemeroteca@radiosantcugat.com, hemeroteca@radiosantcugat.com.
I d'una altra banda tenim un WhatsApp disponible, que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxem a un tall del 1985, del primer Dia a Dia Rock a Rock, que presentava Jordi Tardà a Catalunya Ràdio. Es tractava d'un espai que venia, doncs, a explicar amb pèls i senyals tota la història dels principals artistes i discos de la història de la música rock. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Fins ben aviat. Adéu-siau.
Hola, ben trobats al primer programa de Dia a Dia Rock a Rock. Ben trobats a la història mai no explicada de la música del nostre temps. Ben trobada sigui també aquesta cançó, la que serà la nostra sintonia. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Rock Around the Clock, el rock al voltant del rellotge de Bill Haley i els seus Comets. Aquesta és la nostra sintonia, la sintonia d'aquest programa, a aquesta hora i a les emissores de la Generalitat. Dia a Dia Rock a Rock, un programa realitzat per Jordi Tardà, amb Enric Gutiérrez del control tècnic i qui us parla, Carles Cuní. 1, 2, 3
o'clock, 4 o'clock, rock. Dia a Dia Rock a Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. La història mai no explicada de la música del nostre temps. Una realització de Jordi Tardà.
Nosaltres, a Dia a Dia Rock a Rock, també farem voltes com Bill Haley a un rellotge, a un calendari, el calendari de les dates més importants de la història del rock. I ho farem Dia a Dia Rock a Rock. Del 4 de gener de l'any 1954, data en què comença la història que explicarem als nostres dies. Veurem i escoltarem cronològicament quins han estat els fets, anècdotes, entrevistes, cançons i èxits que han format els ja més de 30 anys de la música del rock. D'Elvis Presley a Bruce Springsteen, del festival de l'Illa de Wight al Live Aid, de la mort de Gene Vincent a la de Marvin Gaye, de les llistes d'èxits dels Estats Units i la Gran Bretanya del mateix any 1954 a les d'avui. Us explicarem Dia a Dia, Rock a Rock, la història mai no explicada de la música del nostre temps. El dia 4 de gener de l'any 1954, un divendres, per ser més exactes, un jove conductor de furgonetes de 18 anys, 4 dies més tard, el 8 de gener en faria 19, anomenat Elvis Presley, va aparcar davant el número 706 d'Union Avenue a Memphis. No era pas la primera vegada que ho feia. L'estiu de l'any anterior, del 1953, ja ho havia fet amb el mateix propòsit. Gravar una placa, un disc amb dues cançons, allà, a la Sun Records. La primera vegada que va gravar Happiness i That's When Your Heartaches Begin, dues cançons dels Inkspots, va fer-ho acompanyat d'una guitarra acústica com a regal d'aniversari per la seva mare. La segona, la del dia 4 de gener de l'any 1954, per trobar una ocupació que li agradés més que la de conductor de furgonetes. Aquest segon cop, Elvis, en presència del seu futur productor i amo de Sun Records, Sam Phillips, va cantar Casual Love Affair i I'll Never Stand in Your Way. Del primer disc que va gravar Elvis Presley per Sun Records, diuen els col·leccionistes que només n'hi ha una còpia a tot el món. D'aquestes quatre cançons, però, se'n van fer versions més modernes i fins i tot That's When Your Heartaches Begin va tenir un cert èxit l'any 1957. Escoltem That's When Your Heartaches Begin en la seva versió de l'any 1957. That's When Your Heartaches Begin, una de les primeres quatre cançons que Elvis Presley va gravar per Sun Records. L'èxit d'Elvis Presley, però, no arribaria fins al cap d'un temps, unes dates que ja descobrirem en el seu moment. One, two,
three o'clock, four o'clock, rock. Dia a dia, rock a rock, 60 minuts amb la música del nostre temps.
Continuem endavant aquest primer dia a dia rock a rock. Tres dies després que Elvis Presley va gravar la segona maqueta per Sun Records, el dia 7 de gener de l'any 1954, una altra llegenda de la música contemporània americana, el bluesman de Chicago, Muddy Waters, gravava en uns altres mítics estudis, Chess Records, I'm Your Hoochie Coochie Man, el cinquè single consecutiu de Waters des de l'any 1951, any que va fer-ho amb Luciana Blues, que es va col·locar entre els 10 primers llocs de les llistes d'èxits dels Estats Units, el top 10. I'm Your Hoochie Coochie Man és, sens dubte, una de les peces més conegudes de Muddy Waters. La composició original de Willie Dixon ha estat versionada molts i molts cops. El mateix Muddy Waters, mort el dia 30 d'abril de l'any 1983, als 68 anys, en va fer diverses versions. Escoltem-ne dues d'aquestes versions, l'original i la inclosa al disc Electric Mood. In the Mood, o en forma una de les peces claus dins la història de Glenn Miller. L'àlbum Glenn Miller Story va estar 32 de les 52 setmanes de l'any 1954 al número 1 de les llistes de Long Plays als Estats Units. 32 setmanes consecutives que donarien pas al dia 11 d'agost al disc The Student Prince de Mario Lanza. Però d'això ja en parlarem en el seu moment. Continuem ara disfrutant de l'orquestra de Glenn Miller escoltant un altre dels seus molts clàssics, Moonlight Serenade. One, two, three
o'clock, four o'clock, rock. Dia a dia, rock a rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. La història mai no explicada de la música del nostre temps. Una realització de Jordi Tardà.
Com hem dit, els números 1 durant les setmanes del 2, 9 i 16 de gener de l'any 1954 els van protagonitzar tres noms, Eddie Fisher, The Drifters i Glenn Miller i la seva orquestra. Glenn Miller i la seva orquestra eren el número 1 de les llistes de LPs amb Glenn Miller Story. Eddie Fisher encapçalava les llistes pop de singles amb Oh My Papa i The Drifters, la de Rhythm and Blues, amb Money Honey. Eddie Fisher i el seu Oh My Papa van estar-se l'any 1954 set setmanes al número 1. The Drifters, el mateix any, 3 setmanes, i van deixar el seu lloc primer a Faith Adams i més tard a Guitar Slim, que amb el seu The Things I Used to Do va estar-se també 7 setmanes al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Però en això ja hi arribarem més tard. Abans escoltem un altre èxit de l'any 1954 i parlem de més fets importants dins la història del rock que van passar aquell any. La peça que escoltarem, The Little Shoemaker, interpretada per The Glaylords, va arribar fins al número 2 de les llistes d'èxits d'aquell any de 1954. One, two, three
o'clock, four o'clock, rock. Dia a dia, rock a rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. La història mai no explicada de la música del nostre temps. Una realització de Jordi Tardà.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. A lonely heart.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.